Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 20 de novembre del 2022. El sol ha de sortir d'aquí a prop de 3 quarts d'hora encara, al voltant de 3 quarts de 8 del matí per Cadaqués, en un dia que la posta serà passats 2 quarts de 6 de la tarda al canal, a l'altra punta de Catalunya. És un diumenge en què notareu que el fred ha tocat bastant fons. Aquesta nit hi ha glaçades bastant importants al Pirineu, a molts punts de l'interior. És un ambient de matí pràcticament hivernal. De seguida ens ho explica el Xavi Segura. És veritat que, en tot cas, a bona part del dia hi haurà sol i calma en conjunt. És veritat que encara hi ha vent al sud, a l'Empordà. Alguna nevada intermitent al Pirineu. De seguida ens ho amplia tot plegat, però sapigueu que us heu d'abrigar, perquè avui ja és matí de fred d'hivern. Hem passat de la calor directament a l'hivern. Finalment, avui, 20 de novembre, arrenca el Mundial de Qatar a les portes de l'inici de la campanya de Nadal, amb el fred aquest finalment arribant. Arrenca el Mundial, estranyament. Aquest vespre, Qatar debuta contra l'Equador i abans hi haurà una inauguració que encara aquesta hora ningú té massa clar com serà. Per una banda, pel degoteig de figures mundials de la música que han anat renunciant i perquè creixen les crítiques sobre els que sí que actuaran. Ahir mateix Maluma, el cantant, va aixecar-se i va marxar d'una entrevista perquè li preguntaven sobre els drets humans al país. Bé, en parlarem al llarg del matí, com també duren les notícies d'última hora, que és que finalment sembla que hi ha hagut acord a la cimera del clima. Veurem en els pròxims minuts exactament de què es tracta. En parlarem de tot plegat en el dia que, entre altres, passa pel programa un emblema d'un altre tipus de futbol, com és Oleguer Presas, exjugador del Barça, campió d'Europa, l'home que va decidir no anar a la selecció espanyola i que es va retirar molt jove, 31 anys tenia. Un futbolista incòmode per molts, que va destacar sempre per la poca, diguem-ne, opulència i per opinions certament fortes en temes delicats. Ara té una escola de futbol a Sabadell, lluny de la competició, lluny de la formació de futures estrelles d'aquest esport. Oleguer Presas, per tant, el dia que arrenca el Mundial de Qatar al Via Lliure. Com també sentirem el periodista de la cadena SER, José Antonio Ponseti, que acaba de publicar un llibre molt bonic, res a veure amb l'esport, que es diu La Caja Azul, on retrata la seva llarga i dura recerca per trobar el seu avi mort durant la Guerra Civil. En un dia que farem, evidentment, l'embalat, ja sabeu, la missa dominical amb mossèn Òscar Nin, classes d'història amb Albert Pla i moltes coses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquen ara mateix i que tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que us dèiem, la cimera del clima d'Egipte ha salvat els mobles amb un pacte a última hora descafeïnat. Això sí, els prop de 200 països participants han acordat crear finalment un fons per finançar els danys i les pèrdues irreversibles que pateixen els països més pobres. Ara bé, tot i les demandes de molts estats, la COP27 ha tancat 2 setmanes de dures negociacions sense acords per eliminar l'ús dels combustibles fòssils de cara al futur.
Finalment, només es podrà mantenir la reducció gradual de l'ús del carbó, tot i que molts països hi volien incloure també el gas i el petroli. Rússia i l'Aràbia Saudita s'hi han posat d'esquena. En el text final, que es farà públic al llarg del matí, també s'ha acordat contenir l'escalfament global per sota del grau i mig de la temperatura mitjana l'any 2100 respecte als nivells d'abans de la revolució industrial. Precisament, la Unió Europea, que hi va amenaçar de marxar si no s'arribava a un bon acord, ha reconegut que s'han enfrontat a un dilema moral, però que han acabat donant llum verda tot i les reticències. Ho ha dit el president de la comissió, Frans Timmermans.
We wasted a lot of time already.
Ja han perdut molt temps i la gent al planeta no en pot perdre més. Demanem tornar a actuar amb intensitat començant ara i aquí recuperar l'empenta que teníem a Glasgow. És amb aquesta perspectiva que la Unió Europea pot donar suport, encara que amb reticències, a les propostes que hi ha sobre la taula.
Ara els estats hauran de decidir en les pròximes reunions quins països estaran dins de la categoria de vulnerables, però bàsicament el fons vol convertir-se en un para-xocs contra fenòmens meteorològics com les inundacions del Pakistan d'aquest any o l'augment del nivell del mar a algunes illes del Pacífic. Així doncs, a l'espera del document final, la COP27 s'acomiadarà amb un text que salva els mobles, com dèiem, i no farà passos enrere respecte a trobades pel clima anteriors.
I l'altra notícia d'aquesta matinada, també d'impacte, és que el que va ser president dels Estats Units, Donald Trump, ja torna a a Twitter. El propietari de la xarxa, Elon Musk, li ha restablert finalment el compte després que el sí s'imposés en aquella enquesta que va fer ell mateix, que va publicar-la a Twitter fa poc més de 24 hores.
Els usuaris que hi han participat, més de 15 milions arreu del món, s'han decantat per aixecar el veto a Trump per un estret marge, un 52%, i han votat a favor i un 48% en contra. Tan bon punt s'ha tancat l'enquesta, a les 2 de la matinada, Musk ha tuitat. El poble ha parlat i acte seguit ha restablert el compte de l'expresident, suspès arran de la sala al Capitoli el dia de Reis del 2021. Tot i això, el mateix Trump ha deixat en paper mullat l'enquesta i diu que es queda a la seva xarxa social, anomenada Truth Social. Segons Bloomberg, l'expresident dels Estats Units assegura que Twitter té molts problemes, com els comptes falsos, i no veu cap motiu per tornar-hi.
Veurem. En campanya electoral, Donald Trump, de moment és veritat que no t'ho ha dit, però en la setmana en què s'anuncia que competirà per tornar a ser president dels Estats Units, veurem si torna a utilitzar Twitter. Les 7 i 6 minuts, en el dia que avui comença el Mundial de Futbol a Qatar, és una de les notícies de l'any més enllà dels esports, a les 5 i aquest Qatar-Equador. Evidentment sabeu que són una trentena de seleccions, 32 concretament, que lluiten pel títol en una competició marcada per la polèmica, òbviament, i que s'acaba diumenge, dia 18 de desembre. També hi haurà 8 catalans entre els competidors. D'entre les xifres destacades n'hi ha una altra, que és que els 17 jugadors que hi aporta el Barça, rècord de representació d'un club al qual no s'havia arribat en cap altre mundial.
La competició es dividirà entre 8 estadis construïts expressament per aquest campionat, comunicats per metro i els quals no es podrà veure alcohol. Ara que la població mundial ha arribat als 8.000 milions, es calcula que uns 5.000 milions d'espectadors el seguiran per televisió i, a més, serà el primer mundial jugat a l'hemisferi nord, que es jugarà a l'hivern de tota la història. Tot i així, ara al novembre s'estima que la temperatura mitjana a Qatar frega els 29 graus. Per tot plegat i per les vulneracions de drets humans al país organitzador, les crítiques tant per Qatar com per la FIFA són constants. Ahir, el president de la FIFA, Gianni Infantino, fugia d'estudi.
Today I feel Qatari.
Avui em sento qatarià. Avui em sento àrab. Avui em sento africà. Avui em sento gay. Avui em sento discapacitat. Avui em sento un treballador migrant.
Today I feel a migrant worker.
Segons Infantino, precisament els europeus no poden donar lliçons de moral.
El discurs d'Infantino d'ahir és d'una vergonya aliena, descomunal. O sigui, un senyor que controla un organisme com la FIFA com si fos un estat, rebent els diners de tot arreu i dient que se sent gay, que se sent... En fi. A més, va comparar-se, va dir, entén les qüestions al voltant dels privilegis i dels problemes, perquè ell també va patir bullying quan era petit perquè era pèl roig. És que és un deliri, o sigui, que va passar ahir és un deliri. Per cert, que en les últimes hores, des d'un punt de vista purament esportiu, hi ha una baixa il·lustre, important, en una de les seleccions favorites al Mundial, que és a França. Actualment l'home que va guanyar la pilota d'or, Karim Benzema, no jugarà al Mundial.
No, passada la mitjanit la Federació Francesa ha anunciat la baixa del davanter del Madrid per culpa d'una lesió muscular que es va fer en l'últim entrenament i que el tindrà 3 setmanes de baixa. Benzema se suma a la llau de baixes que afecta França, que atenció, tampoc no pot comptar amb els lesionats Kanté, Pogba o Nkunku.
Avui anem amb aquesta qüestió a tota la premsa, a nivell, evidentment, la premsa esportiva, però també la generalista, Víctor Vives. La FIFA és el punt de mira dels diaris.
El director de Mundo Deportivo, Santinolla, escriu que ha hagut de sortir Infantino per suavitzar un entorn hostil i puntualitza que no es pot obviar l'esforç del Qatar per avançar en canvis potents. El Marca, Roberto Palomar, resumeix així les raons d'Infantino. Qatar volia comprar-se un Mundial i la FIFA li va donar. Va ser una transacció comercial. Pel que fa a la premsa generalista, John Carlin recorda a La Vanguardia com el comitè executiu de la FIFA va ignorar l'informe tècnic que desaconsellava organitzar el Mundial al Qatar. Segons Orfeo Suárez al Mundo, Infantino ha traspassat intencionadament els límits que imposa el seu rol per lleialtat cap a l'organització organització del Mundial. I a l'ABC, Ignacio Camacho denuncia que aquesta Copa del Món és el fruit d'un mercat de favors tèrbol que ha prostituït el futbol per afany de lucre.
Avui hi ha uns quants diaris que fan referència al documental de Netflix Los Entresijos de la FIFA. Avui parlarem amb el seu productor i guionista Miles Coleman al llarg del dia al Via Lliure. Les 7 i 10 minuts. Encara en l'àmbit internacional, l'OTAN assumeix que caldrà reforçar la seguretat de les infraestructures estratègiques d'energia. És la resposta a la confirmació que per part de Suècia dels sabotatges al gasoducte Nord Stream.
L'Aliança Atlàntica es reuneix fins demà a Madrid i per això va ser el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, qui va fer públicament la valoració.
Hay estados, hay organizaciones que tienen interés en convertir el flujo gasístico, los flujos energéticos en un arma. Y esto es inaceptable. Y Europa no puede quedar sometida al chantaje gasístico de nadie. Las infraestructuras críticas tienen que estar protegidas.
El tema únic d'aquesta assemblea parlamentària de l'OTAN és la resposta a la guerra d'Ucraïna. Demà és quan hi haurà el gruix de discursos de Jens Stoltenberg, Pedro Sánchez i Volodymyr Zelensky. Precisament ahir el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, va fer la seva primera visita a Kiev i es va reunir amb el president ucraïnès, a qui li va prometre que mantindria l'ajuda militar i que li enviaria armament defensiu antiaeri.
En plana política continua també la polèmica per la rebaixa de penes arran de la llei del només sí és sí. Avui en parla a La Vanguardia el president del PP i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que diu que la crisi demostra que Pedro Sánchez no té control sobre la part del govern que forma Podem.
Vamos a ver si el presidente del gobierno tiene capacidad para cesar a una ministra que no ha nombrado, la ministra de Igualdad. Y probablemente lleguemos a la conclusión de que el presidente del gobierno no es el presidente de todo el gobierno, sino el presidente de una parte del gobierno y que no dirige ni coordina la acción de gobierno porque no puede cesar a ministras que no ha nombrado.
Segons el diari El País, però, Pedro Sánchez va haver d'intervenir per frenar in extremis la crisi dins del govern espanyol.
Sí, el diari explica que l'equip del president espanyol va parlar amb la ministra Irene Montero per reduir la tensió i demanar-li que deixés de criticar els jutges. La Moncloa espera ara que la justícia i la fiscalia fixin aquesta setmana que ve un criteri comú per reconduir la situació.
Mentrestant, a La Vanguardia, Feijóo també parla de la reforma del Codi Penal i insisteix que l'eliminació del delicte de sedició només es fa per resoldre els problemes de Sánchez i d'Esquerra, no els de Catalunya ni els d'Espanya, i entre els partits catalans també es mantenen els retrets.
Ahir el secretari general de Jordi Turull va tancar rotundament la porta a donar suport a la reforma penal que s'ha de votar al Congrés.
I sí, senyor Pedro Sánchez, nosaltres també volem que torni el president Puigdemont, però volem que en torni en llibertat i per la llibertat de Catalunya. Nosaltres sí que volem que torni. I és així com tornarà. És així com tornarà el president Puigdemont. No a la presó. No tornarà per anar a la presó.
Pere Aragonès li va retreure que fos tan dràstic i va assegurar que la reforma no implica renunciar a objectius polítics ni a la independència.
En el dia que avui torna a haver-hi vaga de tripulants de cabina de Vueling, segons la companyia, la previsió és que operin amb normalitat el 83% dels vols programats.
Per evitar problemes a l'aeroport s'han cancel·lat 28 vols i la majoria de passatgers els han reubicat en un altre vol. Els treballadors han avisat ja que si l'empresa no s'asseu a negociar millores salarials, la vaga podria passar a ser indefinida. De moment està convocada fins al gener.
I tot això quan a Vigo ja han inaugurat el Nadal amb el show habitual ja anual de l'alcalde Abel Caballero.
3, 2, 1, 0! Arrancó a Navidad, no planeta! ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo!
Ai, senyor. És impressionant, de veritat. Aquest era el moment en què s'encenien allò dels 11 millores de LED que l'Ajuntament instal·la i que fan de la il·luminació de Vigo un pol d'atracció turística, evidentment també mediàtica, com es demostra aquest matí. Malgrat l'exuberància d'aquesta decoració de Nadal, s'ha tingut en compte, diuen, la crisi energètica i els llums s'apagaran una hora abans. És el mateix que faran a la majoria de ciutats a Catalunya, que en bona part arrenquen també la lluminària la setmana que ve.
Ditec Comunicacions, la teva empresa de tecnologia per a projectes audiovisuals i esdeveniments, t'ofereix aquest espai.
No sé si el Nadal ha començat des del punt de vista lumínic, a Vigo sens dubte que sí, però Xavi Segura, a nivell de fred, pràcticament, perquè fa fred aquest matí hivernal.
Sí, sí, el fred ha tocat fons aquesta nit. Ara mateix tenim, com dius, ambient pràcticament de ple hivern arreu, amb força glaçades extenses a l'interior, també zona del Pirineu. Per tant, abriguem-nos molt bé si sortim ara mateix a primeres hores al carrer. Al migdia, però, recuperarem recuperarem algun grau respecte a ahir, però seguirem amb sensació de tardor, moltes màximes de 13-18 graus, i tot plegat en un diumenge força tranquil, amb sol o ressol, vent encara al sud del país i a l'Empordà, i nevada intermitent a la cara nord del Pirineu. Demà dilluns arribarà un front més actiu que portarà algunes pluges.
D'aquí a 15 segons serà un quart de vuit.
Era digital. Revolució tecnològica. IMC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar estalviant el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Cada nit a 8 TV, el circ de Fran Blanco entra a casa teva amb els animals televisius més incorregibles.
Carles Quile, Xavier Daltey, Gisela, Fermí Fernández, Rebeca, Lorena Vázquez, Alejandra Castelló, Rocco Stanhouse.
No et perdis a 8 TV l'espectacle més meravellós, el circ de Fran Blanco. Que
Fran Blanco sóc jo, eh?
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
58.118, 5, 8, 1, 1, 8, de la sèrie 54, 0, 5, 4.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Si tens curiositat per saber com la Viquipèdia ampolla del coneixement, recorda el 20N, només cal fer recerca a Google, Rastreator oficial, i de cop t'apareix la roja igual de l'extrem dret, clar, amb el pullestrot encastat al mig. Pels més joves, els deu venir de nou aquest distintiu i es demanen per quina raó la recerca del 20N els plantifica de bones a primeres la Ensenya Nacional disfressada. Un que ja està curat d'espans. Somriu, i no us penseu. El mateix oracle Google us remata amb el record de la mort de José Antonio Primo de Rivera. Sí, home, sí, aquell noi de cabell lacat i eterna gabardina que va inventar la versió canyí de la doctrina del Duce italià. Que qui era el Duce? Mira, ho busques un sigui, que jo amb el recordatori de la mort de Franco i del José Antonio ja en tinc prou. O no, o no. Aquest 20N té l'orgull de ser la data de començament d'aquesta història tan perversa del Mundial de Qatar. Per si no n'hi hagués prou amb l'encert de fer un campionat a aquest país d'excel·lència democràtica, ja fa dies que hem d'aguantar aquesta conya marinera de la Roja amunt, la Roja avall i el coraje de nuestros jugadores. Només faltava que Luis Enrique s'hagi fet streamer per tenir ben actualitzat tot això de l'espanyolisme més ranci. Clar, Qatar i el 20N tenen motius de coincidència. Els dos porten efectes regressius de màxim exponent. Veurem com tracten les periodistes que cobreixen l'esdeveniment. Perquè no sé pas si els catarians entenen que les dones saben llegir, escriure, i que per circular per aquests mons de Déu no els cal anar de la mà del marit o autoritzades pel tutor. Fer el Mundial a Qatar és per nota i encetar-lo en vintena lo siguiente. Ja he sentit un parell de vegades a la ràdio Sergio Ramos cantant allò de Todos con la roja porque yo soy español, español, español. Ho tinc decidit. Hiverno fins al 19 de desembre i ja us ho fareu. Catalunya, tu, a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que torna dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Segur que els del Via Lliure ens agrada viatjar, veure món, creuar fronteres, i ho hem fet en les últimes temporades amb el Muro de Viatge i aquest any fent nous reptes. De fet, coincidint amb un aniversari, una efemèride del 150è aniversari de la publicació d'una novel·la essencial com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne, aquesta temporada del Via Lliure fem
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. Per tant, cada dia, o cada dia de cap de setmana, dissabtes i diumenges, un viatge cap a un país del món i una lectura d'una novel·la perquè, en fi, perquè quedi reflectit en aquest viatge. Avui, Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Som a l'etapa número 23 ja d'aquest viatge. Ens havíem quedat ahir, ens vam estar parlant d'Hongria. Avui anem fins a on?
Cap a Veneçuela.
Retorn, per tant, a Llatinoamèrica. Vam passar per l'Argentina, en aquell cas amb Mafalda, Colòmbia, ara un país veí com és Veneçuela. Quin és el llibre que has escollit, Víctor?
Doncs mira, Venezuela, cròniques d'Àngel Sastre. Ell és un periodista extremeny que ha treballat a gairebé tot l'Amèrica Llatina, cobrint eleccions, cobrint conflictes, desastres naturals. També va estar a Síria, on el Qaeda el va tenir segrestat durant gairebé 300 dies. I aquí, a Veneçuela, doncs, hi ha passat diversos períodes, diverses etapes. Les seves experiències en aquest país es recullen ara en una novel·la gràfica, un gènere que li permet mostrar el que no ha pogut captar amb la càmera. Per exemple, trobades mantingudes amb narcotraficants i amb segrestadors, tant en pisos clandestins com a la presó. En aquesta obra fa tot un recorregut pels baixos fons de Caracas i Rodalia, com també al nord, al desert de la fam, on malviuen milers d'indígenes.
Per tant, mirada periodística en aquesta cara realment conflictiva d'un país com Veneçuela.
Mira, se centra en l'etapa com a president de Nicolás Maduro després just de la mort d'Hugo Chávez. Parla de les freqüents protestes als carrers per la corrupció, pels increments de preus. També retrata la misèria que viu el 80% de la població, amb adults que s'alimenten del que troben entre les deixalles i canalla, doncs, que viu fins i tot a les clavegueres. I mostra saquejos als cementiris i la precarietat als hospitals, on falta gairebé de tot, una realitat que, evidentment, queda soterrada per la majoria de turistes.
Avui, per tant, viatge a Veneçuela, en aquesta volta al món amb 80 llibres, amb aquest llibre que es diu Veneçuela, Cròniques d'Àngel Sastre. En aquesta volta al món literària podeu recuperar la informació del llibre al Twitter del programa, @Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, em dic Ramon, de Vilanova, i estic a Dublín. I la nota de veu del meu cap de setmana és el concert d'aquesta nit passada de Robbie Williams al 3 Arena de Dublín.
Doncs quina sort, noi, el Ramon allà, en ple Dublín, escoltant Robbie Williams en directe. Esperem que fent turisme també, alguna Guinness que devia caure. En tot cas, esperem que anés tot bé pel Ramon. Gràcies per ajudar-nos a engrandir una mica el catàleg de sons del Via Lliure dels oients al cap de setmana. Aquest és premium, aquest és viatjant. Si vosaltres teniu un so que defineix el vostre cap de setmana, també ens agradaria conèixer els viatges que pugueu fer, sortides, escapades de cap de setmana. Potser també un so mentre treballeu, els que treballeu el cap de setmana, o en companyia d'amics, de família, de mascotes, de nens, del que vulgueu. És molt senzill, només heu d'agafar el telèfon mòbil, enregistreu un so que defineix els vostres caps de setmana i ens l'envieu amb el vostre nom i el lloc, l'explicació i, evidentment, el lloc des d'on l'heu pres, i ens l'envieu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 20 de novembre. No punxaràs Robbie Williams ara, no?
No,
ara
no.
Ens quedem
no.
amb el Ramon.
Fem un altre britànic, de fet.
Sí?
Sí?
Fem una recorda musical. Per tant, fins a quin dia 20 de novembre?
Fins al de 1957, 65 anys.
V40, no?
Home, evidentment,
estupendos.
I precisament
una mica de música.
20 de novembre de 1957 sí. va néixer un dels seus components.
Ah, dic, perquè, hòstia, el 57 no estaven tocant ni de broma.
No, de fet, encara els hi quedava allò una colla d'anys per arribar-hi. Però precisament aquest 20 de novembre de 1957 doncs, va néixer el bateria del grup, en Jimmy James Brown, que li deien. Ells van ser, sobretot V40, van ser coneguts, a banda de per la música, pel seu compromís social i polític, i només donar-vos una xifra, van arribar a vendre 70 milions de còpies a tot el món. Un dels temes més escoltats és el que aquest que sentim de fons, que és el Kingston Town, que és una versió de l'original de Lord Creator. I en una entrevista hem trobat que en Brown explicava que de petits era una cançó que solien ells tocar i que, a més, la sentien molt per casa i pels patis i per tot, i que, òbviament, mai van arribar a imaginar que la seva versió, la que van fer ells, acabaria siguent un èxit arreu del planeta. I ell especialment se n'alegrava perquè el seu sogre va migrar de Jamaica al Regne Unit el 1950 i aquest tema va significar molt per tots els migrants jamaicans perquè era una cançó per recordar tot el que havien hagut de deixar enrere.
Tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normal.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoliorama.com.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh, a Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. En Rotsat, problemes als justos.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I arribats a aquesta hora del matí, sabeu que és aquella hora entre plàcida i intempestiva, plàcida per tota aquella gent que tot just s'està començant a llevar, intempestiva per aquells que encara no han fet reposar el cos al matalàs. És un moment que ens agrada per aquest punt màgic i encara entendridorament per arrencar d'obertura de dia i de vida, diguem-ne. Ens agrada desplaçar-nos a un raconet, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que des del punt de vista geogràfic no hem volgut revelar mai, que no surt als mapes. I és un carreró que ens porta directament a un edifici sense massa interès exterior i que l'interior amaga moltes meravelles. I allà a la porta sempre hi ha l'Albert Beorlegui preparat per obrir-nos aquesta porta. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tots?
Com estàs?
Com bé, ha anat la setmana? Bé, sí. Molt engrescat, clar que sí, ha sigut una setmana intensa. Avui la rubriquem. Quina millor manera de començar el diumenge que llevar-se a l'hora que ens llevem, baixar aquí a fer el basar i llavors, cota, acabeu el basar a les 8 del matí, me'n vaig a fer un bon esmorzar, sí. I llavors, cota, tenim tot el dia pel davant.
De quin tipus? A veure, quan dius bon... És que jo el Beorlegui sempre té aquesta cosa com molt intensa, però després veus que... Ostres, jo no t'imagino un esmorzar intens, Albert.
No, pantagruèlic no, eh? Ah. Però escolta, el millor... No, home, no, perquè som moderats, eh? La moderació està a la perfecció, eh? Però només llevar-me un cafè...
Perdona, és una virtut, no?
Sí, home, gairebé... però això no ho dic jo, ho diuen els clàssics, això des de sempre, la moderació està a l'equilibri, eh?
D'acord.
I llavors, just llevar-me un cafè amb llet, amb dues, un parell de galetes Núria, perquè ara ens hem passat a les Núria, i sé que les galetes Birba estaran molt contents amb això, perquè ens estan escoltant segur, perquè ja l'any passat ja ho vam fer-ho, i després de fer la secció, anem a fer un bon esmorzar consistent en un biquini esplèndid que fem a casa, un biquini casolà, i... Jo estic intentant introduir el concepte oferrat, que és un concepte que l'Elisabet no deixa fer, perquè deixo fer la cuina bastant desastre, amb tot l'oli esquitxat, diguem-ne,
per les parets, arreu.
Però el meu concepte és... O sigui, l'esmorzar perfecte és un parell d'ous ferrats, aquells que estan ben torradets per al voltant...
Sí, sí.
I llavors... I no fa falta res més, Ni...
Però allò, això hi ha el biquini. Les dues coses.
O una o l'altra. No. Normalment és el biquini. Però intento fer campanya per introduir l'ou ferrat, però encara no ho he aconseguit.
Molt d'acord amb tots dos, tot i que el biquini diria que és un petit homenatge als déus. O sigui, crec que és una cosa... És un entrepà meravellós. O sigui, és un entrepà ben resolt, cruixent, càlid... No, és estupendo. Bé, més enllà de les teves prioritats culinàries... Sí. A part d'aquesta alegria, no sé si té a veure amb que hagis arribat cartes i tot això.
Sí, han arribat cartes. Han arribat 7 cartes més aquesta setmana. Per tant, s'eleven a 13 les cartes que estan pendents de llegir i que, a més, s'afegeixen a les dues que teníem pendents. Per tant, tenim com 15 cartes, el que ens dona un marge d'unes 7 setmanes i, per tant, ja podrem traspassar el 2023 anant, diguem-ne, còmodes de correspondència epistolar. I, home, jo em sembla que no pot haver-hi major alegria que garantir la supervivència d'aquesta minissecció del Basar de les Sorpreses que tenir dues cartes. I, si sembla, anem a procedir ràpidament a lectura de les dues més antigues que estan datades, doncs mira, a principis d'octubre, una del dia 3 i l'altra del dia 4. Una ens arriba des de Barcelona, ens la signa la Evarista Domingo, que és una senyora que crec recordar que ja ens ha escrit en alguna ocasió, perquè el nom de... Home, Evarista no és un nom massa corrent, i em sona que ja ens ha escrit en alguna vegada. Barcelona, 3 d'octubre del 2022, hola Xavi Albert, sóc l'Evarista i us escric perquè no tingueu que donar l'alarma cada cap de setmana. Espero amb emoció el Basar de les Sorpreses perquè crec crec que hi hauria de durar molts anys. Us escric des del balcó de casa meva, aprofitant que encara no fa fred, on he passat l'estiu tan calorós. Moltes abraçades de la barista, una fan de cada diumenge vostre. I amb un cor dibuixat, un amb el teu nom al dintre, Xavi, i un altre amb el meu, un altre cor amb el meu nom també dins, amb el nom d'Albert.
Agraït a la barista.
És la primera carta que ens arriba des de barista, des de Barcelona. I l'altra carta ens arriba... Mira, des de Bàrbara del Vallès, crec recordar que fa un parell o tres setmanes vam llegir una carta d'un tal Carlos GM. Ara potser estic confós, però em sona que aquest remitent des de Bàrbara del Vallès ja ens havia escrit.
Pot ser,
anem a obrir la carta. Ens arriba amb un segell d'aquells de correus, per tant, un segell d'aquell molt, molt ordinari. I la carta, amb una impecable cal·ligrafia també manuscrita, podem llegir el següent. Benvinguts, Albert i Xavi. Volia compartir amb tots vosaltres una petita intimitat literària. En algunes novel·les d'en Terry Blatchett, ambientades al Mundo Disco, es menciona, de vegades, una misteriosa botiga situada a un carreró lateral i que fa tota la pinta d'haver estat allà des de l'inici dels temps. És característic d'aquesta botiga el fet que un hi va trobar exactament el que buscava, encara que no ho estigui buscant, res en particular. Així mateix, d'entre tots els objectes de la botiga, la majoria dels quals estan atrotinats, el més assequible i d'aspecte més ordinari esdevé l'article de major misticisme i poder. El botiguer presenta un aire misteriós i calça l'astúcia d'una guineu. Per acabar-ho d'adobar, el proper cop que el client vol tornar, sovint per retornar el bé adquirit, la botiga no hi és a lloc i el seu espai el trobarà ocupat tal que semblarà que hagi estat així des de sempre. No us resulta tot plegat familiar? Personalment no puc evitar cada cop que apareix una d'aquestes botigues en les novel·les pensar que a dins potser hi haurà en Xavi, micròfon en mà, descrivint-nos la misteriosa troballa que l'Albert, pujat a una escala de fusta que ha vist temps millors, està baixant d'una prestatgeria plena de vessada andròmines carregades d'història. Gràcies pel programa i pel moment màgic que ens oferiu aquesta hora plàcida i intempestiva. Rebeu una forta abraçada, Carlos G, des de Barberà del Vallès.
Vull afegir-li una cosa al Carlos des de Barberà, que té tota la raó, aquesta imatge que té de l'Albert Berli pujant una escala, perquè efectivament aquesta escala que tens al basar no és que hagi vist temps millors, és que hauria d'haver estat retirada fa dies, perquè fins i tot... Vull dir que és allà aquelles coses que si ve aquí, venen a fer una inspecció de treball, o sigui, et tanquen el xiringuito, Berlegui,
no, aquests, jo l'únic però jo sóc l'únic treballador aquí, vull dir, jo sóc l'únic que té...
Però treballes?
Però sóc l'únic que té un cert risc laboral d'estampar-me... Com que la meva psicomotricitat no és extraordinària, com ja hauràs comprovat en alguna ocasió, sempre pateixo, que algun dia no fem un número baixant o pujant de l'escala aquesta.
No, perquè a més... ja sé que és un mite, aquesta escala, i vull dir que no sé qui te la va deixar, o no, aquestes històries...
És que me la vaig trobar aquí, però és una escala antiquíssima. Si vist aquests gravats que hi ha aquí, com modernistes...
Seran gravats, però igual les hauries de portar un fuster perquè tu arreglés una miqueta. I la segona cosa que li vull dir al Carlos és que, efectivament, el Berlegui fa això de pujar l'escala, i llavors té un gest molt característic, que és el de quan extreu l'objecte, llavors es posa les ulleres a la punta del nas per observar de bé de prop les inscripcions, coses d'aquestes. És un gest molt del Berlegui. Vull dir que la llum és bastant tènua, no és gaire intensa, per tant, en fi, ja us podeu imaginar.
I flota l'aire, una mica de pols suspens a l'aire. Sí, és un dels encants que té aquest basar, clar.
Bé,
que sí.
La barista i el Carlos, que són dos dels oients que ens han enviat cartes també, des de Castellà i des de Barcelona, donem les gràcies a aquells dos i, evidentment, a tota la resta de gent que seguiu enviant cartes, no deixeu de fer-ho, que si no haurem de tornar a estar, que si el pluricocat, aquestes coses. Envieu cartes al correu habitual del Via Lliure, ja sabeu, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís de l'Albert és llegir-les totes per antena i un cop fet les respondrà una per una. Bé, vaig al Berlegui Express, que és allà. Perfecte, sí, petxoca, estupenda, impecable.
Sí.
Hi ha una bandereta.
Una petita fantasia. No,
és allò... És una petita llicència que t'has pres de posar una bandereta.
Mira, que aquesta setmana tornem a Amèrica. Llavors, com que la setmana vam estar a Washington i aquesta setmana...
Saps que es malinterpreta, hi ha sectors que això de portar una bandera als Estats Units malinterpreten, això.
Jo, en el meu sentit, diguem-ne, més ample, vull dir que... Però no és rotllo la pel·lícula aquella del Clint Eastwood en la línia de fuego,
ara.
És només una bandereta...
Sí, petita.
Testimonial de...
Sí, d'aquelles... Bueno, d'aquelles de les reunions entre estats, que es posen aquella bandereta petitona a les taules. Anem a Estats Units, avui.
Anem a Estats Units una altra vegada, sí, però anem, com et deia, a l'altre punt del país, anem a Califòrnia, anem a l'entrada d'un dels seus parcs nacionals.
Home!
Encara que, sí, encara que a nivell popular només coneixem el parc de a Yellowstone, bàsicament perquè hi viu... Però coneixem Yellowstone no perquè tinguem un ampli coneixement de geografia, sinó perquè hi viu los yogis,
sí,
per entendre'ns. Però a veure, a Nord-Amèrica hi ha 63 parcs nacionals, eh? 63, eh? Alguns grandiosos com el Wrangell San Elias, que té més de 50.000 metres quadrats, que és l'equivalent a tot Aragó, per entendre'ns. I d'altres ben petitets com el de Samoa, que no són només 36 quilòmetres quadrats, eh? Vull dir, una cosa justeta. Nosaltres marxarem a un que porta per nom Joshua Tree National Park, i que rep aquest nom perquè hi ha un arbre anomenat precisament Josué, és a dir, Joshua en anglès. Estàs a punt?
Sí.
Sí, doncs apa, cap a Califòrnia. Bueno, ja estem per aquí. A veure, on era això?
No ho sé, tu. Jo ja m'ho diràs tu. Jo ja saps que vaig perdudíssim.
No, és que... Ah, mira, aquí el cartell, aquí el cartell. A l'entrada del castell del parc.
Un cartell. Estem buscant un cartell o què estem fent, Albert?
Sí. Estem buscant un cartell perquè no entrarem al parc, eh? Perquè entre altres coses...
Ah, ens quedem aquí!
Sí, ens quedem aquí. No entrarem a aquest parc, ara.
O sigui, no,
no
parlarem ara del Joshua Tree, de U2, que té aquesta cançó estupenda, tot això no ho parlarem.
Ah, sí? El U2 té una cançó
home,
sobre el Joshua Tree?
Home, a veure, per favor, Albert, una mica de cultureta, per favor,
perdona, home.
Per favor, sí. Que t'has quedat ancorat al 1300, tu.
Sí. Veritat. No és veritat, no és bueno, veritat, Xavi.
Va.
Bueno, a veure, hem anat aquí... a veure, jo m'agradaria que et fixessis amb aquest cartell que està posat just al costat, un cartell que té pocs dies, amb una certa improvisació. Fixa't que posa que adverteix als visitants que no llepin els gripaus.
Sí, que no llepin els
gripaus. No llepin els gripaus, que dius, a veure, què passa aquí, no? L'advertiment no es deu a un rampell, a veure, què sigui, de fantasia romàntica, per veure si acaba sortint l'amor de la teva vida, sinó que està sobretot enfocat al gripau del desert de Sonora, o el gripau del Rio Colorado, que és un amfibi de la família dels bufònids, que es troba sobretot a Amèrica, especialment en aquest parc, i que té una toxina per defensar-se dels seus depredadors, que provoca en els humans efectes al·lucinògens que alteren la percepció del temps, la visió i el so, i que això que deixa molt tocats aquells que ho proven.
O sigui, la gent, bàsicament, ho llepa perquè... com si fos una droga, bàsicament, no?
Seria això mateix.
I, llavors, o sigui, aquí el perill no és l'os, sinó el gripau.
Efectivament. No. Als anys 80 això va començar a popularitzar-se, però la cosa, diguem-ne, que han anat marxant de mar aquests darrers mesos, fins a punt que alguns atrevits llepen directament la pell dels gripaus que toquen, per veure si fan un viatge, diguem-ne, més llarg que el que han fet visitant el parc. A veure, no cal dir que les autoritats desaconsellen aquestes pràctiques, home, posen en perill la salut dels llepadors, però també la dels animals, no ens enganyem. La notícia l'he trobat d'allò més interessant, de manera que, si et sembla, avui dedicarem un nou besar de les sorpreses al 282, a la lletra G, la G de gripau.
Amb els anys que fa que tens obert el bazar, no havíem parlat de gripaus, encara?
No, hem parlat d'una...
Hem parlat de què?
D'una trentena d'animals han passat per aquí per al bazar, però mai hem comentat els gripaus. I això que, en el fons, el gripau, com tots els animals que hem tractat, tenen un punt comú, i és que, depenent de la seva forma i del seu comportament, els atribuïm unes determinades qualitats.
Sí.
No? Vull dir que els gripaus pertanyen a una classe d'animals que tenen un historial, home, no ens enganyem, més aviat negatiu, però amb algunes excepcions.
No estan ben considerats, estem d'acord, estem d'acord.
No masses.
No en general, no en general. O sigui, no com a perillosos, però que com a animal no acaba de ser... Perquè hi ha moltes, el que sí que hi ha és moltes espècies de gripaus, no?
Sí, de fet, els bufònids, que és així com se'ls anomena, diguem-ne, científicament, tenen 590 espècies que estan distribuïts arreu del món, tret d'Austràlia, i que, com tots els anurs, que és l'ordre que pertanyen, comencen, doncs, això com a capgrossos, amb un cos similar al d'un peix i respirant a través de brànquies, i llavors, arribat un punt, es transformen, la respiració passa a ser pulmonar, desapareix la cua i apareixen les potes, que no deixa de ser una cosa com miraculosa i màgica, no?
T'he de preguntar... M'ha semblat que has dit que hi havia no sé quantes espècies, entres d'espècies, i
sí,
que...
590.
Que estan per tot el món, tret d'Austràlia. O sigui, que no tenen gripaus a Austràlia.
Doncs és el que no. No en tinc ni la més remota idea perquè es deu poder veure això, eh? Però sí que és veritat que els gripaus tenen molts punts en comú amb les granotes, amb qui comparteixen ordre, però diguem-ne que són de diferent família. I a nivell popular podem distingir uns dels altres en què els gripaus tenen la pell més rugosa, la de les granotes és més fina, la forma és més allargada en les granotes que no pas els gripaus, i la manera de desplaçar-se. Les granotes salten i els gripaus no tenen tanta agilitat. I poder també la mida, no? Els gripaus semblen més grans...
Sí.
sí. més rodons i les granotes més àgils, més petites, no? Però vaja, com tot animal, està carregat de simbologia. Ja hem comentat que estan presents a moltes cultures. Sí. En algunes és un ésser bo i en d'altres més aviat dolent. A la cultura xinesa, per exemple, els gripaus simbolitzen la immortalitat i per això es troben amulets vinculats amb la longevitat i la salut. Segons una altra mitologia, la celta, moltes fades es converteixen en gripaus per poder interactuar i compartir coneixements amb els humans.
I aquí tenim aquell punt, fixa't, el que acabes d'introduir, que és algun ésser que es transforma en gripau.
Això mateix.
Que és una mena de... pervenientment... hi ha algun tipus d'ésser, sigui humà o no humà, que acaba adoptant la forma del gripau. És a dir, quan et trobes un gripau, no és, diguem-ne, des de la cultura popular en diversos llocs del món, no saps segur que allò sigui un gripau.
Clar, perquè en el fons és la mateixa essència del gripau és així, perquè comença com una cosa que no s'assembla res
ara,
a un gripau,
ara.
Que és un cap gros, i llavors acaba transformant-se en una granota o un gripau.
Sí,
no?
La capacitat de metamorfosi del propi gripau fa que sigui, normalment, en totes aquestes diverses cultures, el lloc on va a parar els anells aquests de reencarnació, moltres vegades, d'altres animals i d'éssers.
Això mateix. I la mitologia, de fet, arriba molt més enllà. En algunes cultures precolombines, per exemple, com la Maya o l'Inca, el raucar dels gripaus era un símbol de pluja i prosperitat. I segles enrere, a l'antic Egipte, els gripaus i les granotes es relacionaven amb Erit, que era la deessa de la concepció i el naixement, ja que la crescuda del riu Nil comportava l'aparició de milers de capgrossos, el que feia que l'animal fos auguri d'abundància.
Ah, que bona aquesta. O sigui, quan hi havia gripaus volia dir que venia una època bona, perquè hi havia aigua al riu i, per tant, hi havia una crescuda. Bona.
I això està molt, molt lligat amb un fet ben conegut de l'Antic Testament i que està molt relacionat, evidentment, amb Egipte, que és la plaga de gripaus.
I aquí ve la connotació negativa del gripau, que no deixa de ser una plaga, en aquest cas. És un mal auguri i un problema.
I que té moltes altres vinculacions de les que podem arribar a pensar. Recordem, la de les granotes i gripaus és la segona de les 10 plagues d'Egipte, on, segons el llibre de l'Èxode, a l'Antic Testament, Déu va enviar 10 calamitats al poble egipci per tal que el seu faraó deixés marxar el poble d'Israel. Els amfibis van envair cases i palaus, i quan el faraó va acabar claudicant i Yahvé, a través de Moisès, els va aniquilar, llavors Ramsès, diguem-ne, que va canviar d'opinió. Darrerament hi ha hagut estudiosos que han volgut donar una explicació científica al fet, però el més interessant és l'explicació teològica, perquè cada plaga simbolitza unes deïtats egípcies. I en el cas dels gripaus i granotes representaven quatre déus egipcis en forma d'amfibi: E, Eket, Kek i Nun. El fet que Yahvé enviés una plaga simbolitzava la inutilitat de durar aquests déus, que en la seva, diguem-ne, vessant material eren molestos, eren molt, molt perjudicials, no? Jo no sé si per aquest episodi, però el cas és que, amb els segles, la imatge dels gripaus se n'anirà deteriorant fins a ser gairebé un animal maleït.
El gripau no deixa de ser... Clar, no és ben bé un animal perillós, però podríem dir-ho així, bé, Orlegui, però sí que és un dels animals que fa angúnia, que fa fàstic.
Sí, no ho negarem. Aquella pell viscosa que té, aquells ulls tan sortits, aquella boca monstruosament gran...
I et dic una altra cosa, i un altre factor que crec que no és menor, és el desplaçament irregular. És a dir, el no saber cap on es dirigeix exactament un gripau, la no previsibilitat de moviments, a vegades, li donen un aire encara més inquietant.
Sí, però a més hi ha altres coses. Què sé jo, la seva estranya morfologia, el fet que viu tant a la terra com a l'aigua. Bé, això s'ha associat sempre al món dels morts, però també al diable. El llibre de Sant Ciprià, que és un recull d'encanteris i pocions medievals, es diu que el gripau té una gran força invencible a partir del moment en què és el menjar en el que Llucifer alimenta les ànimes que estan a l'infern.
Què dius, ara?
O sigui, imagina't quina connotació tan negativa, no? De fet, el gripau és un element imprescindible també a la bruixeria, on es converteix en un dels ingredients bàsics de qualsevol recepta, sí, de qualsevol encanteri. A l'escena de les bruixes de Macbeth, acte quart, escena primera, es diu allò de tu, gripau, que durant 30 dies i tantes altres nits has suat verí sota la pedra freda, seràs el primer que bulli a l'olla encantada.
Oh.
I en aquest encanteri, Shakespeare Dixit, també hi haurà peu de ratpenat, sang de mico, llengua de gos, femta de serp, dent de lleó, entranyes de tigre, fetge de jueu blasfem, fel de cabra, nas de turc i llavi de tàrtar. O sigui, imagina't quin poti-poti, que supera fins i tot aquelles combinacions que fan els nens a la primera comunió, amb els batejos, o els casaments, acabat els postres, es dediquen a agafar un got, posar sal,
vinagre... Una mica el cafè del papa, el cul de Coca-Cola de la mama, la iaia que té el pot de sal aquí, vinga, anem barrejant i fem una poció. I ara ulls de gripau i cues de serp i no sé què és, efectivament. El gripau sempre apareix. A les pocions màgiques, noi, el gripau sempre és allà.
Sí,
no sé què té,
noi, sempre és
però hosti, noi...
Sempre toca el rebre. Aquesta identificació de l'animal amb elements, diguem-ne, esotèrics i màgics també la trobem reflectida en un conte ben popular que és ben diferent de com sempre l'hem conegut, que és el príncep Gripau. El príncep Gripau és un conte recopilat pels germans Grimm a la seva cèlebre antologia publicada l'any 1812. Com acostuma a passar, els seus orígens són antiquíssims i es poden trobar referències al Satiricó de Petroni, a l'Asa d'Or de Poleu, obres del segle I de la nostra era, sense oblidar que el conte de la Bella i la Bèstia també té molts punts de contacte amb aquest relat del príncep Gripau. La història és la d'una princesa molt maca, però molt consentida, que un bon dia juga amb una pilota i li cau en un pou. Un gripau que està al fons d'aquest pou fa un tracte amb ella, li tornarà la pilota a canvi que el gripau pugui entrar a palau i pugui sopar i dormir amb ella.
Què dius, ara?
El que afegeix un sospitat element eròtic i zoofílic, que era bé tot plegat a la història,
però si no? Això no era la història del gripau de la...
La dels germans Grimm, Xavi, és aquesta. Però espera't, La princesa accedeix, però quan el gripau li torna la pilota, ella s'hi nega. El gripau llavors surt del pou i recorda la princesa la seva promesa, i aquesta es veu obligada a accedir, però li fa tan fàstic l'amfibi que estampa l'animal contra la paret.
Què?
I és llavors quan es converteix en un príncep ben formós amb qui s'acabarà casant. Per tant, doncs, res de petons i res del que teníem entès que anava al conte de la princesa i el gripau.
A veure. O sigui, el príncep apareix, però quan ella decideix agafar el gripau i estampar-lo a la paret,
Quan l'estampa contra la paret, que és una escena que recorda el del Pinocho quan estampa contra la paret el Pepito Grillo, per entendre'ns, és quan es desfà l'encanteri i llavors el gripau es converteix en un príncep ben formós.
Però això era gripau o granota? Perquè jo ja m'has fet ballar el cap.
Això depèn de les versions, perquè hi ha algunes que hi ha un gripau i a nosaltres hi ha una granota. Els germans Grimm parlen de gripau, perdó, però hi ha alguns contes, algunes adaptacions a contes que parlen de granota. El cas és que els germans Grimm, que són els recopiladors oficials del conte, que van néixer l'any 1785 i 1786 respectivament, són els que van recopilar aquestes i d'altres històries. Un any més tard, el 1787, Franz Joseph Haydn componia els seus quartets de corda, Opus 50, un dels quals, el número 6, és anomenat precisament la granota. Aquí tenim el quart i últim moviment d'aquest quartet de corda Opus 50, número 6, de Franz Joseph Haydn. N'hem parlat altres vegades, un extraordinari compositor austríac dels segles XVIII i XIX, que ha aparegut en diverses ocasions al Basar, que és un dels grans representants del classicisme, anomenat el pare de la sinfonia, en va compondre més de 100, el pare del quartet de corda, amic personal de Mozart, professor de Beethoven, home afectuós, molt estimat per els seus, que, bé, doncs el quart moviment d'aquest quartet de corda que estem escoltant té un so enjugassat i bromista, molt de Haydn, que recorda el raucar d'aquests amfibis. I ja que estem enjugassats, doncs el gripau bromista per excel·lència de la literatura anglesa, el de Kenneth Graham. Are we El senyor Gripau és el protagonista d'un gran clàssic de la literatura anglesa infantil, El vent entre els salzes, publicada l'any 1908. El llibre és un recull de narracions extraordinàries protagonitzades per J. Tadeus, que és un Gripau força celebrat, que amb tres amics seus, un tal El rat d'aigua i El teixó, reflecteixen la vida idíl·lica a l'Anglaterra de principis del segle passat. L'obra ha conegut diverses versions cinematogràfiques, de les que destaquen una de Walt Disney l'any 1949 i una dirigida per en Terry Jones, recordem, un dels membres dels Monty Python,
sí,
on hi apareixen alguns dels membres del grup, que és una pel·lícula de l'any 1996. Va, i ja que parlem de cinema, tres pel·lícules amb gripaus.
Però no són els Muppets, això.
Doncs sí, som els Muppets. Són els,
bueno,
els Telenyecos, com eren coneguts al nostre país, sí, sí. I comencem amb el més televisiu de tots, que, home, diem, home, la rana Gustavo...
Sí, senyor.
O Kermit the Frog, és una granota. Però, atenció, perquè en alguns països sud-americans, com el Brasil, és un gripau. Bueno, a veure, i ara no ens enganyem, el Kermit o el Gustavo sembla més un llargandaix per entendre'ns,
sí,
que no pas una granota, eh? Ara,
completament d'acord. Aquestes alçades de la pel·lícula ja podem dir-ho. S'assemblava un llargandaix,
ja,
i no una granota, però bueno, ells ja faran el que creguin.
Recordem que era un dels personatges principals dels Muppet Show de Jim Henson, que aquí van ser popularitzats al programa Barrio Sésamo. Van aparèixer per primer cop, atenció, l'any 1955. I han protagonitzat diverses pel·lícules. Se'ls pot trobar a Disney Plus o Plus, entre d'altres plataformes.
Tu les havies seguit? N'eres fan o no?
Molt. Els pocs que havia vist m'havien sempre encantat. Sempre m'havien fet moltíssima, moltíssima gràcia.
Va, anem a... O sigui, estem en el... crec que per època em va agafar molt de resquitllada. I vaig veure una part, i després ja una mica més gran els he recuperat. Però sí, sí, no, home, són un emblema d'una època determinada de la visió. Bé, estem en el tram final, no, Berlegui? Per tant, estem en pel·lícules.
Sí.
Anem per la segona?
Anem per la segona.
Supongo que querrás un beso.
Un beso estaría bien, sí. Soy el príncipe Nabil.
No había terminado.
Príncipe?
Aquí tenim Tiana i el Sapo, que és una versió, diguem-ne, molt lliure del conte dels germans Grimm, que presentava per primer cop una heroïna d'ascendència afroamericana com a protagonista. La pel·lícula, dirigida per Ron Clements i John Masker, els responsables de La Sireneta, recuperava la gran tradició del dibuix animat, diguem-ne, fet a mà tradicional de la casa Disney. I a la pel·lícula també encara es pot trobar a Disney+.
Tenemos la historia de un niño prodigio.
Willa Cather, John Kidd, Jean-Baptiste Coquelin Molière.
El presentador de un concurso.
Soy Jimmy Gator.
Desde Burbank, California.
Primera pregunta por 25. Este dramaturgo y actor francés estuvo en la compañía Bellar.
Y de un ex niño prodigio.
Soy el niño prodigio Donnie Smith. Antes era listo, ahora soy estúpido.
Tenemos la historia de un moribundo.
Soy el Partridge. Tengo un hijo, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Sí, te encuéntrale.
Soy Frank T.J. McKay.
De su hijo perdido.
I això què és,
aquí, doncs mira, aquí acabem el trailer d'una pel·lícula que sempre he trobat fascinant, que és Magnolia, de Paul Thomas Anderson.
Home, i tant.
Te'n recordes?
Home, preciosa. Bueno, és una pel·lícula estupenda.
I, a més, amb una escena d'aquelles d'allò més impactants.
Sí.
De fet, la pel·lícula és un fresc, amb un grapat d'històries aparentment inconexes, que s'acabaran unint al final, amb Tom Cruise, la Julianne Moore, el John C. Reilly, el Jason Roberts, William H. Macy, el Philip Seymour Hoffman, però integrava el repartiment d'una escena que tenia... d'una pel·lícula que tenia una escena d'allò més sorprenent, que era, en el moment més inesperat, hi havia una pluja de granotes, de gripaus.
Sí, sí. Sense
una
escena explicació, no,
que,
a més.
Això mateix. No era, però, a més, gripaus immensament grans, sí, monstruosos, que trencaven...
Vidres de cotxes.
Això mateix, vidres de cotxes. Vull dir que era una escena d'aquelles que dius, ostres, però què passa aquí?
Bueno, no? Que tenia una ressonància,
molt, molt interessant.
Ressonància bíblica, efectivament, també. No?
De final del món, evidentment,
exacte,
de final del món.
Exacte.
Això mateix. La pel·lícula es pot trobar a l'Amazon i a l'HBO, entre d'altres, també.
Sí, que quan arribi el final de la... bueno, quan sigui l'apocalipsi, Berlegui, apareixeran granotes, eh? Si ens podem
anar preparant. Bueno, i pensa que a Egipte van ser 10 plagues, vull dir que la dels gripaus va ser la segona.
Tot just la
vull
segona.
Dir que,
bueno,
quan les aigües del mar es converteixin, es tinyeixin de sang, si la segona ve les gripaus, pensa que encara en faltaran 8 de plagues
Mare
per la finalització
Déu.
Del món.
Que se'ns farà llarg, això. A la que vegis la primera dius, Mare de Déu, que encara en queden 8 més. Bueno, o 7 més. En fi... anirem passant abans que es produeixi, si pot
anirem passant, perquè no, i es pot fer molt llarg, això.
Berlegui, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Igualment, Xavi, adéu-siau.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer. Només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre, mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.